Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja ha arribat a Barcelona el supercomputador més potent d'Europa. El Barcelona Supercomputing Center ha posat en marxa aquest dijous el supercomputador Mare Nostrum 5. Aquesta impressionant màquina, 25 vegades més potent que la seva predecessora, el Mare Nostrum 4, impulsarà la recerca científica i també la innovació empresarial. Classificat entre els tres supercomputadors més destacats d'Europa, aquest dispositiu té una capacitat pico de 200 petaflops, cosa que significa que pot realitzar fins a 200.000 bilions d'operacions per segon, una gesta que el seu antecessor trigaria segles a aconseguir. I què farà aquesta màquina tan perfecta i potent? Doncs aquest supercomputador se centrarà en el desenvolupament de processadors i xips amb tecnologia europea. També potenciarà la recerca mèdica mitjançant el disseny de fàrmacs, vacunes i anàlisis de dades, així com en la resolució de problemes que escapen a l'abast d'ordinadors convencionals, impulsant diversos projectes de recerca. A més, en augmentar la potència de càlcul, la memòria del sistema i el nombre de nuclis, aquest Mare Nostrum 5 ajudarà els científics a solucionar problemes més complexos. A tall d'exemple, les simulacions de canvi climàtic tindran més resolució, passant de representar fenòmens amb escales espacials de centenars de quilòmetres a incloure processos que tenen lloc en escales de pocs quilòmetres i més propers al que pot passar. La creació del Mare Nostrum 5 implica una inversió total d'uns 220 milions d'euros. D'aquesta suma, 151 milions es destinen a l'adquisició i instal·lació de components, mentre que prop de 70 milions es reserven per a cobrir els costos d'operació fins 2028. L'aterratge del supercomputador Barcelona suposa també un important avenç per al rol de Catalunya en el projecte d'impuls de la indústria dels semiconductors d'Europa. Ha destacat també el paper de la capital catalana i del Supercomputing Center de Barcelona en la implantació de l'estratègia de semiconductors, especialment en l'àmbit del disseny, on el teixit de coneixement espanyol destaca especialment entre els competidors europeus. La importància d'aquest supercomputador ens ho indica el fet que el Mare Nostrum 5 ja ha estat reconegut com una de les màximes fites d'aquest 2023 en l'àmbit de la supercomputació. Enhorabona, doncs, per aquest pas endavant en el món de la investigació. Bona tarda, soc Carlos Losada, com cada dia ara mateix, i en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Marc, ens expliques?
Doncs comencem explicant bones notícies, perquè els museus i centres expositius de Barcelona han rebut gairebé 4,4 milions de visitants aquest any 2023. Arriben així a xifres prepandèmiques, amb una xifra que suposa un milió de visitants més que l'any passat. I la matinada passada s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 3,4 a l'Alt Urgell, amb diverses rèpliques i sense causar danys. El sisme ha estat altament percebut per la població i el 112 ha rebut 5 trucades. I els bombers de la Generalitat, per la seva banda, han localitzat aquesta matinada el cos sense vida d'una persona a Vilassant de Dalt, després d'extingir l'incendi d'una caravana que ha cremat totalment. Els Mossos s'han fet càrrec de la identificació de la víctima i de la investigació de les causes del foc. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal establerta a Catalunya i dedicada a robatoris amb força en xalets arreu d'Espanya. En total s'han detingut 11 persones a Barcelona i 4 a Bilbao. També avui acabem explicant que la Generalitat ha tret a concurs el projecte del futur Institut Armazenda de Girona a les naus de l'antiga fàbrica Simon. L'edifici podrà acollir fins a 690 alumnes d'ESO i batxillerat i compartirà espais amb l'escola d'adults.
Gràcies, Mar. Notícies d'aquest dijous, on el sol és el gran protagonista. És un dia fred arreu de Catalunya, també un dia molt ventós. Bufa el mestral a les comarques de les Terres de l'Ebre, concretament, i la tramuntana a l'Empordà. Som, doncs, a les portes ja d'un Nadal, que es presenta plàcid, marcat per un temps molt anticiclònic. Demà encara es notaran el mestral i la tramuntana, amb algun ruixat a la cara nord del Pirineu, i temperatures un parell de graus més altes. El cap de setmana, doncs mira, el dia de Nadal i el de Sant Esteve no s'espera ni una sola gota d'aigua, temps molt tranquil i predominat pel sol. Seran dies, com deia, de sol i de boira, i també tocarà abrigar-se. Les nits seran fredes i de dia el fred es mantindrà allà on no aixequi la boira, sobretot a les comarques de l'interior. A la resta, l'ambient serà força agradable. I com està la xarxa viària? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem sobretot de l'accident que s'ha produït, accident greu, a l'autopista AP7, al tram de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. En direcció nord, sentit Tarragona-Barcelona, encara parlem només d'un carril obert al trànsit, aturades puntuals. De fet, en direcció sud també hi ha retencions, en aquest punt de Vandellòs, això a l'autopista AP7. I de fet, més enrere, a l'Ametlla de Mar encara es fan desviaments en direcció nord, i en aquest punt de desviament també hi ha retencions de 2-3 quilòmetres. Per tant, sembla que hauria d'anar millorant, però encara hi ha alguns problemes en aquest tram de l'autopista AP7 plegat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a causa d'un accident. A banda d'aquesta incidència, algunes vies properes a Barcelona un pèl més carregades, res a l'Altramont, i ja a la ronda litoral de Barcelona, la Barceloneta, hi tenim un accident. Només hi ha un carril obert en sentit Besòs, hi ha aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Això a la ronda litoral de Barcelona, anant cap al dos de la Trinitat. És tot des del servei català de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:15. L'actualitat més immediata la trobem ara al Palau de la Generalitat. Ha acabat fa pocs minuts la reunió entre el president del Govern Central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la taula, l'amnistia, com serà el complicat traspàs de Rodalies i també el finançament autonòmic. Sobre aquest punt, Sánchez ha avançat aquest matí que estaria disposat a donar el concert econòmic a Catalunya si els independentistes obliden el referèndum d'autodeterminació. Complicat ho té Pedro Sánchez. Yolanda Canales, última hora.
En mitja hora de retard començava la reunió entre els dos presidents. Ho feia a 1:15. Un cop encarrilada la llei d'amnistia per al president de la Generalitat i altres qüestions que considera fonamentals. A més del referèndum, la reforma del finançament, de forma que Catalunya pugui comptar amb un finançament en la línia del concert econòmic, i el traspàs integral de Rodalies. Precisament sobre aquesta qüestió s'ha produït un acord, no només en si el traspàs integral de tot el servei, sinó que hi haurà una primera reunió tècnica per començar tots els treballs a principis del 2024. Un altre acord important: el proper Consell de Ministres, que se celebrarà el 27 de desembre, aprovarà la transferència, o que la Generalitat assumeixi la transferència de l'ingrés mínim vital. S'ha de tenir en compte que precisament en les qüestions econòmiques el president de la Generalitat havia posat molt èmfasi. L'última reunió, recordem, entre Aragonès i Sánchez es va produir el 15 de juliol del 2022 a la Moncloa, cita que va servir per reprendre el diàleg entre tots dos executius i per desbloquejar l'anomenada taula de diàleg, un diàleg que ha defensat el president del govern.
Mentrestant, Yolanda, els policies nacionals i també els guàrdies civils alerten sobre la seva expulsió de Catalunya després del que ells qualifiquen com un despropòsit que el govern central hagi destinat una partida de 1.600 milions per als Mossos d'Esquadra. Aquesta dotació per a la policia autonòmica permetrà ampliar la plantilla del cos en 3.000 agents més fins a arribar als 22.000 efectius l'any 2030. Síndiques policials i associacions de guàrdies civils es veuen cada cop més fora que no pas dins de Catalunya.
Els vots es paguen i s'ha de contentar qui t'està donant suport políticament. És el que diu el portaveu del SUP, del Sindicat Unificat de Policia, Jacobo Rodríguez, qui considera un despropòsit pressupostari donar 1.600 milions d'euros per als Mossos d'Esquadra. Més que res perquè es tracta d'un cos policial que no supera els 20.000 efectius, front dels 70.000 de Policia Nacional i Guàrdia Civil. I no només això, sinó que Rodríguez recorda que zones com Madrid, Balears o el Camp de Gibraltar hi ha dèficit de policies. I tot i les sentències també que obliguen al govern, no hi ha equiparació salarial entre Mossos i policies. I en última instància, Rodríguez ho veu com un pla per expulsar-los de Catalunya.
Lo que subyace de todo esto es la intención de expulsar a la Policía Nacional de Cataluña para potenciar el cuerpo autonómico de Mossos d'Esquadra. El SUP considera que es un despropósito presupuestario destinar esta partida a un cuerpo que no supera los 20.000 efectivos, cuando todavía y a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional no se han culminado las cantidades destinadas al cumplimiento del acuerdo de equiparación con Policía Nacional y Guardia Civil. Además, las plantillas de Policía Nacional se siguen desangrando de personal.
I això s'ha d'afegir, recorden des del SUP, l'intent del separatisme de voler tenir com a trofeu un edifici institucional, com és el de la prefectura del Cos Nacional de Policia de Via Laietana. En la mateixa línia es pronuncien des del JUCIL, el seu secretari general, Ernesto Vilariño, diu que de tot plegat es desprèn que hi ha autonomies de primera y de segunda.
Considera escandaloso que se prime la seguridad de los ciudadanos en algunas partes de España, como es el caso de Cataluña, con un incremento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra frente al nulo aumento de la cifra de guardias civiles en el resto del país.
Des del Ministeri de l'Interior, al seu torn, diuen que aquest acord està en sintonia amb el procés d'increment de les plantilles tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil.
I des d'aquest matí està prohibit el trànsit de camions en un tram de l'eix transversal per una patologia estructural. Es tracta d'un tram de del viaducte que hi ha entre Arbúcies i Sant Sadurní d'Osormort, entre les comarques de Girona i la d'Osona, en direcció cap a Lleida. La Direcció General de Carreteres assegura que la reparació va per llarg i per això avui mateix s'està estudiant amb les patronals dels transportistes, que són els més afectats per on desviar el trànsit de camions. Sobre la taula ja hi ha algunes alternatives. Com quina, Sergi Tor?
La solució és un bypass que recuperi el pas de l'antic viaducte, que sol té un carril per sentit de la circulació. Avui reunió entre el Servei Català de Trànsit i el Departament de Territori i Carreteres per acordar una solució que seria sempre un mal menor. Com apunta el director de la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya, Jordi Esparraguera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sembla ser que avui s'aprovarà que faran un bypass per l'altre viaducte i que hi haurà un tram que serà de 1+1, com havia sigut antigament l'eix. Bueno, segurament alguna retenció en algun moment puntual causarà, s'haurà de fer molt ben fet per evitar tot el tema d'accidents, que no en volem, no en vol ningú.
La restricció afecta els camions de 30 tones. Avui circulen per l'AP7. A conseqüències, més trànsit de camions en una carretera molt tensionada de trànsit. Una solució que únicament pot ser parcial, com senyala Jordi Esparraguera, el qual denuncia la falta de connexions per carretera.
Hem hagut de desviar el trànsit cap a l'AP7. Què passa? Que l'AP7 ja està col·lapsada. Només falta que ens hi posem tots els que anem per l'eix cap a l'AP7. Per tant, el col·lapse es multiplica. Girona és la província més restringida, jo crec, que d'Europa, sempre ho dic així, i tenim l'AP7 a tope, no tenim Nacional 2, els túnels de Bracons tenen la seva pròpia limitació i la variant d'Olot no hi és.
A més, ara hi ha més trajecte, més quilòmetres i, per tant, amb més cost econòmic. Un altre factor a afegir per la preocupació dels transportistes, molt sorpresos per aquest dany estructural en un viaducte amb poc més de 30 anys de construcció.
Gràcies, Sergi. Seguirem atents a aquesta problemàtica que afecta transportistes que han d'anar cap a Europa i passen habitualment per l'eix transversal amb aquesta patologia estructural que s'ha detectat en aquest tram d'aquest viaducte important, el més llarg que hi ha en aquest eix entre Arbúcies i Sant Sadurní d'Osormort. Enviar a casa un alumne un o dos dies perquè ha tingut un mal comportament a classe és un càstig o és un regal? És una pregunta que es fan molts pares i pedagogs i a la que avui intentem donar resposta. Aquesta sanció tradicional d'expulsar uns dies l'estudiant per ser un malo malote, com es diu, sembla que cada vegada té més detractors. I és que en compte de veure-la com un càstig, els alumnes expulsats se la prenen moltes vegades com unes vacances extra. Col·legis de tota Catalunya busquen noves vies per reconduir-los. Per exemple, al Montserrat Roig de Sant Andreu de la Mar, els estudiants rebels es fan anar al col·le a les 8 del matí a recollir els deures i tornar-los, ja fets, a 2:15. És una fórmula diferent i que està donant, sembla ser, que bons resultats. A Herrera en Cope, Catalunya i Andorra hem analitzat avui quins sistemes poden ser més efectius per castigar en clau positiva i també motivadora els alumnes indisciplinats. Sílvia Fernández.
Els càstigs severs, principalment les expulsions disciplinàries, no són una opció eficient a l'aula. Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de la Fundació Bofill, ens ha explicat el perquè.
Aquest nano o aquesta nana que és expulsat 2-3 dies torna encara pitjor de com havia marxat. Potser es passa un cert temps d'espera, 2-3 dies més o menys apaivagat, per dir-ho d'alguna manera, però després la seva conducta torna a ser com era o pitjor. Això passa tant a la primària com a la secundària.
A banda de causar indiferència entre l'alumnat, quedar-se a casa també implica despenjar-se i perdre el ritme d'aprenentatge. Segons Alegre, hi ha alternatives que reforcen l'infant o adolescent en positiu i pal·lien el problema d'arrel.
Dins del mateix centre hi ha d'haver unitats amb professionals preparats, que no són profis, han de ser psicòlegs socials, han de ser terapeutes, han de ser psicopedagogs, on es pugui treballar en grups separats una estona de la jornada lectiva durant uns mesos i durant 2-3 dies a la setmana, doncs això, un parell d'horetes per cada sessió, en petits grups de nanos que plantegen aquesta circumstància, de nanos barrejades, no passa res.
Però, evidentment, cada centre escolar ha d'adaptar-se al seu context socioeconòmic.
Aquí hi ha un fenomen que tampoc el podem deixar de banda, i és que aquestes situacions de conflictivitat social són més habituals en centres més empobrits, amb major problemàtica social acumulada, amb alumnes amb més risc de pobresa i d'exclusió social.
Ens agradi o no, a més d'ensenyar les matèries, els docents tenen una competència extra, gestionar la disciplina i mantenir l'ordre, però això no implica haver d'excloure cap alumne.
Saludo ara al senyor Enric Prats, que és el vicedegà de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Senyor Prats, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra de si és convenient enviar, no sé, un, dos, tres dies a casa un nen o una nena que tingui un comportament, podríem dir, incorrecte a la classe. Vostè què en pensa d'això? Se s'ha d'enviar a casa o és un mal camí? Aviam.
Bé, tot dependrà sempre de...
del que hagi fet, no?
Com considerem aquesta mesura, perquè si això està recollit en algun reglament que justifica aquest tipus de mesura, doncs endavant. Ara bé, pedagògicament no m'acostuma a tenir cap resultat positiu una mesura d'aquest tipus. Expulsar un nen a casa uns dies, no sabem si és un càstig o és un regal, perquè segons com sigui la persona, com sigui la criatura, a vegades s'ho prenen més com una festa.
Com
no?
Les vacances, com unes mini-vacances, no? Hi ha una altra cosa, professor, això d'enviar el nen a casa, a vegades també es pot veure com si castigues a la família, no? Perquè, clar, dius, el nen tres dies a casa, els pares treballen tots, què fem, no?
Exacte, no li fas cap favor a la família, segons com, perquè no sempre la família podrà estar pendent del fill, no? Perquè també treballa, no tenen les seves ocupacions i, per tant, no esperem que estiguin disponibles. Sí. Això, si això es fa, si aquest tipus de mesures s'ha de fer, que jo dubto de la seva eficàcia pedagògica, insisteixo, jo ho pactaria molt amb la família. Ho pactaria molt, ho treballaria molt, ho comunicaria bé, i arribaria algun tipus d'acord que fos pedagògicament productiu, allò, perquè si no, no té cap sentit.
Clar. És important, importantíssima, diria jo, la tasca de la família amb tot plegant, no? Perquè si el nen té uns pares que es preocupen perquè el seu fill hagi estat expulsat de l'escola, això vol dir que s'encén un llum d'alarma en el sentit de que hi ha un problema a resoldre, no? Vull dir, parlem-ne, no? L'escola, família i criatura, no?
Exacte. I, de fet, jo imagino, no tinc dades a l'avant ni xifres, però imagino que aquelles famílies que es preocupen pel fill, per la filla, i que estan més o menys a sobre, d'una manera prudent, no cal estar tot el dia a sobre de manera intensa, però de manera prudent, aquests nois i noies difícilment tindran aquest comportament negatiu a l'escola. I molt m'imagino que aquells alumnes que tenen un comportament negatiu a l'escola, que sigui motiu d'expulsió, doncs segurament tampoc acompanya gaire la família.
Clar,
per tant, és una situació complicada, certament. No? També mira, d'altra banda, no? Què passa a l'escola quan el professor, quan el docent, quan la professora decideix un equip directiu, però, segons com, també és un descans per aquell professor, de tenir aquell alumne fora, disruptiu, que no para de molestar, d'emprenyar, del que sigui, i per tant això també és una mena no de festa, perquè mai ho és, no?
Però d'alleugeriment, no? Tant pel professor com per la resta de companys de classe, no?
Exacte, exacte.
I vostè que coneix molt bé la matèria, per què és tan difícil mantenir la disciplina a les classes? És com, jo diria, és com un repte que tenen els professors ara, a banda de tots els reptes que tenen, a més, mantenir la disciplina. Això és complicat. Per què?
És complicat, i és complicat molt més a la secundària, que no pas a la primària, i a la secundària hem d'entendre que tenim nois i noies a partir de 12 o 13 anys, i això vol dir que estan en un moment de canvi, en un moment important, un moment hormonalment important, i de maduració, i de trobar, no?, allò que els interessa, allò que els identifica, diguem-ho així, no? I, per tant, no és senzill perquè els estímuls també són molts. I a l'haver-hi molts estímuls externs, la situació no és senzilla. Molt probablement, si tinguéssim unes classes amb un nombre de nois i noies reduït, no? Diguem, no sé, uns 15 o 16 nois i noies, doncs potser això es podria regular diferent. Amb unes classes de 30 alumnes no és fàcil.
Abans els que tenim una edat, professor, estudiar amb aules de 40 aules, de 40 alumnes...
Però abans hi havia un concepte, que era el de l'autoritat, era el del respecte.
Ja l'has perdut.
A vegades un respecte molt motivat per la por, també diguem-ho, no? Una por que segurament, si tu rebies un càstig a l'escola, arribaves a casa i aquell càstig es multiplicava.
Tenies doble càstig.
Exacte. Ara això no sé si es produeix, per tant...
Al contrari.
Aquell respecte que hi havia abans, aquella autoritat, que no era l'autoritat legítima, no era l'autoritat moral, era l'autoritat molt de respecte i de por, això evidentment ha caigut, perquè en general la societat també en parla d'aquest valor de l'autoritat, no? En general. De fet, consultem quan tenim alguna cosa que ens molesta... i anem al metge, no sé si estem fent gaire del metge, i anem a mirar internet també abans, no? abans que hem de prendre la decisió.
Sí, sí.
Per tant, si l'autoritat cau a nivell social, també cau a l'escola.
Evidentment. I hi ha algun centre, que igual vostè el coneix, que ha optat perquè l'alumne vingui a l'escola a recollir deures al final del matí i al final del matí torni amb la feina feta. És una escola que hi ha a Sant Andreu de la Barca, l'escola Montserrat Roig, crec. Què li sembla aquesta fórmula? L'alumne estàs castigat, però vens al col·le, et donem tasques a fer a casa, deures, i al final del matí tornes aquí, a l'escola, amb els deures fets.
Sí, sí, no, si gratéssim una mica, segur que trobaríem iniciatives de escoles molt interessants.
No?
I aquesta resulta molt, molt interessant, molt interessant, molt pedagògicament positiva, pel que entenc, que no va a castigar per castigar amb una sanció negativa, sinó que li busca un rendiment pedagògic positiu. I, per tant, aquest tipus d'iniciatives sempre estan, per mi, molt ben valorades i les trobo molt, molt oportunes, efectivament.
Doncs amb aquesta bona iniciativa donem les gràcies al professor Enric Prats, vicedegat de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, per atendre'ns aquesta jornada aquí a COPE Catalunya Andorra. Molt bona tarda, moltíssima sort i bon Nadal, professor.
A vosaltres, bon Nadal, bones festes i bon any. Bon any.
Doncs arriba el moment de fer una petita pausa, publicitat, i després t'explicaré la carta que els economistes catalans han enviat aquest matí al president del govern central. Serà d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Sephora.
¿Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad? La mejor selección de regalos de belleza en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Rabanne, Lancôme y muchas más. Visita nuestras tiendas y sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. FamiliaFernándezRivera.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els economistes catalans han fet aquest matí una carta al president del govern central. Li demanen revisar algunes de les mesures que es van posar en marxa per combatre la inflació, i és que amb la contenció de preus els col·legiats consideren que ha arribat el moment de reformular les bonificacions, per exemple, el transport públic o també la rebaixa de l'IVA en alguns productes. Mana Rodríguez.
Bé, Carlos, el 74% dels economistes catalans es mostra preocupat per l'augment de preus i costos, encara que el percentatge tendeix a disminuir. Tanmateix, igual que l'any anterior, els economistes creuen que la inflació i els costos de producció són el principal problema que afecta l'economia catalana. Així ho explica el director de l'enquesta de situació econòmica, Xavier Segura.
que són la inflació i els costos de producció, el dèficit fiscal i el problema de les infraestructures i comunicacions. En general, veieu que les barres verdes, que són els resultats de l'enquesta anterior, doncs els graus de preocupació sobre aquests problemes eren més intensos.
Un 62%, Carlos, creu que s'haurien de revisar les mesures del govern per combatre la inflació i un 25% considera que s'haurien de mantenir igual. Encara que les mesures han fet disminuir la preocupació entre els professionals, Xavier Segura afirma que la inflació continua sent molt rellevant.
Les mesures antiinflació i ha fet que aquest problema, doncs, que era molt candent fa un any, tendeixi, afortunadament, a disminuir, tot i que doncs encara és una qüestió molt rellevant per a la nostra economia.
Finalment, més d'un 35% dels economistes creu que la situació de l'economia catalana és millor que l'any passat. Un 37% creu que es manté igual i un 24% creu que han pitjorat.
I fixa't ara en aquesta dada. Un de cada tres animals de companyia que regalen en aquestes celebracions de Nadal acaba, atenció, a les protectores d'animals. Marc Puerto, avui hi ha un missatge clar per famílies, també per nens i també per nenes. S'ha de fer una adopció responsable. Un animal de companyia no és un tràstic. De veritat?
Sí, perquè l'adopció no és només una manera d'accedir a una mascota, sinó que és una solució per una problemàtica que afecta a tota la societat i més específicament als animals que viuen al carrer o als refugis durant anys en espera d'una llar. Una adopció, però, que ha de ser sempre una acció conscient i responsable, ja que significa acollir les mascotes com a membres més de la família. N'hem parlat sobre el tema amb la veterinària i responsable de comunicacions de Purina Espanya, Sònia Sáez.
Els animals no regalen, les mascotes són part de la nostra família i tenir un gat, tenir un gos, ha de ser una decisió presa de manera conscient, presa amb la totalitat de la família i no basada en un impuls o des d'un punt de vista com si fos un regal. Els animals no són coses, per sort cada vegada la legislació els empara més, sí que hi ha molta feina a fer. Els animals són éssers que tenen sentiments i són part de la nostra família i hem de ser tractats com això.
I és que el fet de tenir una mascota ha de ser, com dèiem, una decisió meditada i consensuada amb tots els membres de la família, evitant-ne així la impulsivitat i tenint en compte les responsabilitats a llarg termini que comporta la tinença d'una mascota i les necessitats que haurem de cobrir.
A dia d'avui les protectores ja estan col·lapsades, tenen també molts problemes de recursos, ara que ve la fred també, de poder protegir aquests animals. El problema no és només l'estat actual, que és una realitat horrible, el gran problema ve després, perquè hi ha una taxa d'abandonament tan grossa que fa vergonya, sincerament, que estem veient que també ens hem d'enfocar en els adults, perquè si no, no hi hauria aquestes taxes d'abandonament. La gent no és conscient de les responsabilitats que comporta i no podem permetre que aquests animals tornin a estar decebuts pels humans. Aquests animals necessiten una llar definitiva, que els estimi fins al final dels seus dies amb tot el que ells necessiten. No podem permetre que això continuï així.
No es pot permetre i, sobretot, quan conviure amb una mascota, doncs acaba sent una experiència enriquidora en tots els aspectes, oferint moments únics d'afecte i de diversió. Un tema de vital importància que hem de tenir molt en compte sempre, però encara més en aquestes èpoques de l'any i en aquestes dates tan senyalades.
Doncs a tenir-ho en compte, com diu la Mar Puerto, no deixem encara l'àmbit o les qüestions referides al món dels animalets, ja que la hípica catalana galopa i ho fa a bon ritme. Creix el nombre de practicants, sobretot noies, i també augmenta el nombre de llicències federatives. Aquesta pràctica esportiva es troba en plena expansió amb un 73% de dones practicants. Aquest matí, a Ren en Cope Catalunya i Andorra, hem explicat amb una Janet, la Carla, coses i detalls que has de saber abans d'iniciar-te en el món de l'equitació. Quantes vegades has vist persones que muntaven per primera vegada i gaudien de les sensacions que estaven tenint i que ens les has traslladat aquest matí la Carla, a la que ha escoltat el Sergi Torr.
Sí, Carla Baixa té 17 anys, estudia segon de batxillerat i el seu perfil és majoritari de les amazones a Catalunya. Va començar als 6 anys i ja està concursant a competicions oficials. I és que l'hípica és l'únic esport on homes i dones competeixen en les mateixes proves. Doma clàssica, concurs complet i la reina de la competició, el salt d'obstacles, configuren unes proves igualitàries, com destaca Carla Baixa, Herrera, en Cope Catalunya i Andorra.
Claro, sí, perquè el cavall és el principal... Claro, llavors el físic, per exemple, és millor del cavall, se'n busca més els físics del cavall, també de les persones que munten també és important el físic, però no hi ha diferències.
Li ha picat el prejudici de ser considerada elitista. La compra d'un cavall que oscil·la entre els 1.000 euros un poni als 10.000 euros d'un cavall superior requereix d'un esforç econòmic. Però cada dissabte, centenars de practicants als clubs hípics de Catalunya munten un cavall que no és el seu, a un preu mitjà de classe entre 25 a 30 euros. La Carla agraeix el suport familiar i destaca que hi ha molt treball al darrere i també un treball de confiança amb el cavall per evitar les sempre perilloses caigudes.
A base d'esforç, de treball, un entrenador que m'ha acompanyat. No has d'estar pensant tot el rato em puc caure, perquè cauràs. Si penses, caus. Llavors és la confiança que parlàvem abans amb el cavall. Si tu confies en ell, ell confiarà en tu i no et tirarà, però és inevitable caure't i fer-te mal.
L'hípica és un esport que viu un bon moment amb un creixement en federats i l'obertura a totes les classes socials i, com dèiem, l'únic esport igualitari de gèneres.
I ara puc parlar amb la Rocío Palerm, que és professora d'equitació. Rocío, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem parlant d'hípica, d'equitació, aquí a COPE Catalunya Andorra. El tòpic diu que és un esport que s'associa amb la classe social elevada. Això és cert, que és un esport d'èlit o està molt a l'abast de qui vulgui practicar? Rocío, explica'ns, per començar.
Sí, és un esport que està a l'abast de molta gent. Vull dir, hi ha com un top 10, no? Com una élite, pues, que potser està més associada amb aquesta part més econòmica, més així, i sobretot més que res perquè veiem moltes figures pues, de famosos cada cop que surten així, i és la visió que ens donen. Però sobretot aquí, per exemple, aquí a Catalunya tenim una red de concursos territorials i autonòmics que és, bueno, en la que hi ha moltíssima participació i no té res que veure ni es pot veure aquest caire tan elitista que
es vol donar, no? Escolta una cosa, Rocío, tinc entès també que la major part de practicants són noies. Com és això? Algun motiu en especial?
Bueno, jo fujo una mica aquest estereotip. És veritat que a les hípiques hi ha moltes noies, però jo personalment ara tenim un equip de competició i tinc molts nens, i crec que, bueno, s'està canviant una mica aquesta visió. Però sí que és veritat que les nenes, pues, bueno, potser per aquesta dolça que tenen, aquest contacte, pues, sempre tiren una miqueta més a provar l'equitació.
Escolta, els practicants d'aquest esport, de l'hípica, venen ja d'una tradició familiar o ja podíem dir noves vocacions en aquest esport?
Pues la majoria són noves vocacions. Sí, sí.
Bueno.
La veritat que sobretot des de la Covid, ha donat un impuls molt important a tot el que són les hípiques. Molta gent que abans no s'havia plantejat mai fer un esport així a l'aire lliure, doncs ara ha començat a provar-ho.
Escolta una cosa, Rocío, es necessita molta dedicació per dedicar-hi a aquest esport, moltes hores d'entrenament?
Sí, la veritat és que sí, que es necessiten hores més que res perquè és com un doble esforç. Més, a part de la forma física que té que tindre el genet, també necessitem la forma física del cavall.
Clar.
Del binomi té que estar en forma, tant un que llavors pues, bueno, requereixen hores i dies.
I sobretot conèixer molt bé el cavall, no? És important tenir un bon feeling amb el cavall, no? Si vols...
Sí, claro, és el més important. El binomi té que ser, bueno, tenen que anar els dos a una, no pot anar un per cada banda.
I això és treballar-ho pràcticament tota la setmana o com va això?
Sí, normalment els nens que venen així més en competició entre 3 i 4 dies fixen, entrenen.
Clar. Tu que coneixes molt bé el tema, es pot viure de la hípica ja quan ets professional, Rocío, o què?
Sí, hi ha moltes formes, tant a nivell de competició com a nivell d'educació, a nivell de treball de cavalls, de grooming, vull dir, hi ha moltes opcions.
I a nivell professional del que t'estava parlant ara, es requereix, m'imagino, una dedicació total o pots tenir una altra activitat? Dir, bueno, soc un genet professional i també soc, no sé, arquitecte o metge.
Sí, hi ha diversos professionals que tenen altres professions i també es dediquen amb això. És tot, bueno, la capacitat que tingui cadascun per poder-s'hi dedicar i de treball. Mm. Però, bueno, necessitem moltes hores.
Clar. I el perfil d'aquestes noves generacions que tu us deies, d'aquestes noves vocacions, quin és? Quan es recomana començar, si t'agrada la hípica i els cavalls, a practicar i a tenir un professor, apuntar-te a un club d'hípica per ser un bon genet?
Bueno, no hi ha una edat. És un esport que la veritat que el millor que té és que no hi ha una edat. Nosaltres comencem a partir dels 3 anys amb els nens al Petit Pony Club i els hi vas inculcant una mica i tot, i llavors a partir dels 6 ja poden començar a competir amb ponis i així. I llavors, bueno, a partir d'allí, pues, qualsevol edat, poden començar.
Mm. És un esport que recomanaries, suposo que a tothom, no? Practicar o què?
Hombre, sí, jo recomano a tothom, però és que res del vincle.
Quins avantatges té respecte, per exemple, no sé, a jugar al tennis, jugar al futbol, a l'handbol?
Bueno, és un esport que requereix, sobretot de cara als nens, una certa responsabilitat, un esforç. Uh-huh. Ahir, per exemple, nosaltres aquí a Lleida teníem una boira que no veiem res. Ai. I feia molt fred i eren les 6 de la tarda i jo veia tots els nens aquí muntant, tapadíssims, que no els veia, i els filmava perquè deia, és que si ho explico no me creuran. Clar. Dic, amb aquest fred que fa i tots els nens aquí, i bueno, però clar, tenien que treure els seus cavalls, tenien que sortir, tenien que entrenar. Uh-huh. I bueno, de cara als nens, bueno, és una fase que a mi m'agrada molt.
Molt bé, doncs Rocío Palert, professora de equitació, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per parlar de la hípica i, en fi, per despertar encara més noves vocacions de la gent que ens estigui escoltant i que vulgui practicar aquest esport. Rocío Palert, moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
Adéu, un plaer.
I bon Nadal. I bon Nadal. I
bones festes.
I bon Nadal,
sí.
Exacte. Adéu.
Adéu, gràcies.
Molt bé, deixem la hípica per cadeta, amb el cavall també. Entrem ja a la recta final, com sempre, amb aquesta bona recomanació de la gent de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Aquí no ris, arriba Esports Cope 3 i 5. Joan Balloni, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Sentència important de la Superliga Europea, veritat? Què passa, aviam?
Sí, és la notícia del dia. La justícia europea ha parlat d'abús de posició dominant de la UEFA i la FIFA, per tant, cop al monopoli i llum verda a la Superliga. Sentirem les reaccions, bàsicament, de Laporta i de Florentino Pérez, els impulsors d'aquesta Superliga, i ho comentarem, ho analitzarem amb l'economista Marc Siria. Parlarem també de la victòria del Barça 3-2 contra el CUE Almeria i del dur discurs de Xavi en la roda de premsa posterior, que diu que a l'equip li falta ànima i que això no pot ser. Avui juga el Girona al camp del Betis a partir de les 7 de la tarda, el Girona líder de primera. També juga el Real Madrid al camp de l'Alavés a 2:15, tiempo de juego a partir de les 7 de la tarda, i també juga avui el Barça femení, partit de Champions. El Johan Cruyff rep el Rosengard a partir de les 9.
Molt bé, cita obligada, ja ho sabeu, 3 i 5 Esports Cope. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Continua la sintonia Cope, continua migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz, continua explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.